Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són 8:15. Salutacions del Mario Ramírez i la Marianela Duarte a les vies de so i també de la Blanca Aranyó a la producció. Us parla l'Ignasi Miranda. Obrim el temps d'anàlisi de l'actualitat i ho fem recordant que avui, 24 d'abril, es compleixen 2 tristos aniversaris molt diferents que no tenen res a veure. D'una banda, un mes de la tragèdia de l'avió de Germanwings que feia la ruta de Barcelona a Düsseldorf amb 150 persones a bord, mig centenar espanyols i la majoria immensa catalans. És un trist aniversari, com també ho és el centenari, que igualment es compleix avui, del genocidi armeni. El Papa Francesc ens ha dit fa uns dies que s'han de dir les coses clares, encara que Turquia no reconegui el que va ser la matança massiva del que era el decadent imperi otomà contra ciutadans armenis i, a més, cristians. No han canviat tant les coses en el món perquè seguim tenint, malauradament, persecucions de cristians que podríem derivar, si el món no és capaç d'aturar-les, en un veritable genocidi. No volem cridar al mal temps, sinó simplement recuperar allò que Joan Pau II qualificava de purificació de la memòria per destacar que les coses no s'han d'oblidar, encara que hem de proclamar el perdó, i no s'han d'oblidar precisament perquè no es tornin mai a repetir. Obrim la tertúlia, ens acompanyen Oriol Domingo, periodista, artífex del blog In Secula Seculorum. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda a tothom.
Gràcies per la seva presència. També saludem Salvador Aragonès, igualment periodista, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Senyor Aragonès, bona tarda.
Bona tarda.
I completem les presentacions saludant el doctor en oftalmologia i cirurgia Joan Carles Reiteri. Doctor Reiteri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, he començat recordant un doble aniversari molt diferent, perquè em sembla que aquelles coincidències dels números i de les dates ens fan pensar, d'una banda, en el genocidi d'Armènia, del qual avui es compleix el centenari, i d'altra banda, en el mes que ha passat tot just, molt poc temps, de la tragèdia de l'avió de Germanwings. Amb tot el que s'ha comentat aquests últims dies sobre els funerals, que hi haurà a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona el proper dilluns a les 6 de la tarda, però més enllà d'això, si volen comentar una mica el que ha estat la commemoració avui del centenari del genocidi armeni, amb diversos mandataris, el president rus, el president francès, altres líders, i allò que han dit que és una contraprogramació de Turquia, amb un acte on segueix sense reconèixer el que va ser la matança de més d'un milió d'armenis. Potser no ens hi allargarem, si els sembla, gaire amb aquests temes, però...
Sí, bueno, ja, és que ja s'ha explicat molt, això, no? O sigui, a mi em sembla que... en aquest moment, ja era hora, però bueno, en aquest moment li està buscant les pessigolles a Turquia, perquè doncs, va fer el que va fer, i doncs se troba una mica aïllada en el context, diríem, occidental. I cada vegada més, això significa doncs, que Turquia s'arracona cada vegada més doncs, en els braços de l'islam o de l'islamisme. Però això no vol dir que no s'hagin de dir les coses, el que passa que s'haurien d'haver dit en el seu moment. Ara potser arriba com aquell que diu tard i malament, no? O sigui, aquestes coses al cap dels anys i anys i anys, no sé, ja no... El que passa és que el poble armeni hauria de tenir el seu territori, li haurien de tornar les seves propietats i li haurien de reconèixer, diríem, tot el que li van prendre, que va ser molt. Malauradament, les vides humanes que va deixar el poble armeni doncs no es podran recuperar, perquè aquí és un punt central, per això va haver un genocidi, no? Però sí que es poden recuperar altres coses, i crec que Occident, fins ara, ha fet molt poc. De la mateixa manera que està fent molt poc, i perdona que vagi amb un altre tema, però molt poc amb la cimera que jo he sentit, amb els emigrants que venen del sud del Mediterrani, és a dir, dels països de nord-africans i centre-africans. Amb això, doncs, la Unió Europea, l'únic que ha passat és de 3 milions a 6 milions, a 9 milions d'euros d'ajuda, però ajuda només a la seguretat, no ajuden a la seguretat de les màfies, no ajuden, per exemple, a salvar cossos, a donar salvavides, a fer totes aquestes coses, sí, ajuda humanitària no n'hi ha. Sí, jo crec que Occident està perdent, hi ha moltes batalles, concretament Europa està perdent moltes batalles. Allò de que doncs, s'ha de ser políticament correcte, llavors no molestem a Turquia, ara s'ha de ser políticament correcte, perquè dius, home, no molestem massa, doncs mira, fem un gesto, posem 9 milions, però sabem tots que 9 milions no n'hi ha ni per començar, no?
Li agraeixo que s'hagi referit, perquè evidentment és un tema molt important també, la mort de centenars d'immigrants aquests últims dies, intentant, en el que és un autèntic cementiri de la Mediterrània, intentant arribar a Europa, però deixant-se la seva vida per molts factors, però potser també perquè s'ha globalitzat la indiferència, parafrasejant el papa Francesc. Però vaja, si volen començar per Armènia...
Sí, jo l'únic que volia dir és que em sembla un recordatori molt bonic, molt maco, per part de la comunitat internacional que s'ha plegat a Armènia, i que al mateix temps doncs, han fet sonar totes les campanes dels catalans del món en record d'aquests germans nostres cristians catòlics que van morir doncs, per la seva fe, pràcticament, no? Perquè vale que els hi volien prendre les terres, però els van voler exterminar d'alguna forma, deixant-les sense aigua, sense menjar en el desert de Siri. I això s'ha de recordar, almenys, aquestes persones. I jo crec que els cristians hem de tindre sense rancor, no? Però hem de saber on va estar doncs, la valua d'aquests homes que van saber donar la seva vida doncs, per tal com pensaven, no? I és una cosa molt bona. Penso que... I Turquia, lògicament, doncs encara no ha reconegut que és un genocidi, diu que era una guerra, que era... Bueno, una guerra, escolti, si no, així, aquesta gent no tenia ni exèrcit. Vull dir, vostè tenia un imperi i els altres no tenien ni exèrcit, no? Crec que Turquia encara té que fer molts passos per apropar-se a Occident i ser considerada com un país plenament occidental, no? En quant al problema que ha comentat el meu company Salvador, és molt complicat. No es solventa amb diners.
No, el tema no de la immigració, no són diners.
No, llavors s'ha solventat amb accions directament als països on hi ha les màfies.
Correcte.
I per fer això has de tindre una infraestructura que des de, bueno, després de la Segona Guerra Mundial, quan es va perdre les colònies i tal, que bueno, van ser criticades i són criticades encara ara, pues, bueno, s'ha perdut el control d'aquelles zones africanes que són les que porten aquests immigrants que després, doncs, per les màfies i tal, doncs, s'ofeguen en el Mediterrani. No? Llavors, s'ha de fer un replantejament seriós de què és el que es vol fer. No es tracta de posar més flotadors, ni més barcos. No, 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 escolti.
Màfies que no estan tan lluny del Mediterrani. No, és a dir, estan a l'Àndalus, estan a Andalusia, estan a Sicília, estan a Nàpols, estan al sud de Grècia...
Estan... Sí, però estan connectades sí, també.
Amb bons despatxos. Aviam, no es cregui que les màfies ara són aquests quatre desgraciats que han agafat aquests del barco que eren desgraciats. Realment.
Possiblement no, però si hi ha un bon control de les zones de partida d'aquestes balses, llavors el problema seria molt, molt més petit.
Senyor el domingo.
Sí, sobre la primera qüestió, sobre Armènia, arriba tard el reconeixement aquest, no? Però hi ha fet al·lusió al paper d'Europa. Tant en el cas d'Armènia com en el cas de la immigració, ens hem de convèncer que si falla l'ètica, s'ensorra tot. És a dir, que si s'intenta enfocar i fer uns plantejaments dels problemes des d'un punt de vista econòmic, de rendibilitat econòmica, que hi ha de ser, evidentment, hi ha de ser. Però si falla l'ètica i falla, no hi ha recorregut aquí, no hi ha recorregut possible. Si èticament s'ha de reconèixer el genocidi armeni, s'ha de fer encara que això tingui un suposat perjudici econòmic, no? Però no reconeixent-lo per salvar no sé quina economia, a la llarga això s'enfonsa. En quant al reconeixement del genocidi, has dit que hi han anat personalitats polítiques. Sí. Jo no sé si hi ha anat algun representant del govern espanyol.
Com a mínim, ministres, no en tenim constància.
No sé si hi ha anat, perquè Espanya, que jo sàpiga, no ha reconegut el genocidi armeni. Com tampoc ha reconegut la independència de Kosovo, que molts països europeus ho han reconegut.
Això són dos àmbits completament diferents, no?
No comparegem ara el Kosovo amb Armènia.
No.
Que veure,
Sí, home,
tampoc els Estats Units han reconegut
l'acte de reconeixement oficial sí que és el mateix, no?
Però no ho barregem...
Una cosa és un genocidi, una altra cosa és...
No ho barregem, però en el fons ho veieix a una manera de veure... aquestes nacions, Armènia no importa, Kosovo no importa... El que hi ha, en el fons, jo, des del punt de vista, no té res a veure, però quan molts països europeus reconeixen el genocidi, que és una cosa, d'un poble, reconeixen la sobirania d'un poble,
sí.
I hi ha un govern, el que sigui, en aquest cas l'espanyol, que això no ho reconeix, que són dues coses diferents, però, en el fons... estan pensant en una altra cosa, des del meu punt de vista, no?
Què implica reconèixer o no formalment? Perquè aquí entrem una mica en el llenguatge institucional, internacional, no? Estem segurs que si preguntéssim ara qualsevol ministre reconeixeria que hi va haver unes atrocitats contra els armenis. Potser no hi ha un reconeixement institucional.
A mi em sorprèn que no hi hagi un reconeixement espanyol, perquè vull dir, realment...
Perquè no hi és.
Que sàpiga, bueno, tampoc no hi
potser
és.
Potser altres països tampoc els han reconegut.
Però, vull dir, realment, implícitament, jo crec que s'ha reconegut aquí. Vaja, i de fet, doncs, des del govern s'ha ajudat a molts armenis i tal. S'ha reconegut implícitament, no potser la paraula genocidi, però doncs sí que s'ha reconegut la gran persecució que va tenir Armènia. És dir, això va reconèixer no solament el règim actual, sinó que es va reconèixer ja des de l'època de la República, aquest genocidi. O sigui, per tant, jo crec que Espanya, històricament, fa 100 anys d'això, històricament sí que ha tingut un reconeixement, diríem, home, potser no verbal, però sí, doncs, d'una manera formal. I el genocidi armeni. Kosovo és una altra història que no és una raça. La gent, els kosovars, no són una raça.
No, un altre dia en parlem del tema del Kosovo.
Sí, Kosovo també... és una altra història.
Sí, jo crec que l'Oriol el que volia dir és que a vegades ens movem per criteris de voler acabar bé, no? De no perdre... Pues, que no ens critiquin per això, independentment de que sigui just reconèixer el que va passar, no? I això és cert. Els polítics funcionen per enquestes, no? No, no. Aquesta ètica que reclames, sí, sí, tan necessària...
Per estratègies pròpies...
Però és que, efectivament, falta a molts nivells, i el polític és el que més. O sigui, escolti, si això... puc perdre vots dient això, dient l'altre, doncs no ho dic, m'ho callo, no
malament.
Recordo això... Tal,
i malament, això vol dir que estem molt...
Estem molt malament.
Molt malament, perquè no hi ha lideratge.
Exacte. Llavors,
el líder
que surt amb
no mira les enquestes,
clars,
el és líder realment... Les seves idees, la gent les segueix perquè són idees, diríem, capdavanteres.
Està clar.
En canvi,
i els que estan
el que
mira
ara... només les enquestes, bueno, el que fa és seguir les corrents. Vull dir que,
sí, sí.
Per tant, això és l'opinió pública. Avui dic això i demà dic allò altre.
Els partits majoritaris, bàsicament, fan seguir les enquestes.
I sobre altra qüestió, molt ràpidament, la qüestió de la immigració. Ha de ser tot un conjunt, una acció conjunta de cada país i de tots els països europeus en conjunt. És un problema policial, econòmic, social, empresarial, de tot tipus, no? És a dir, són tots aquests factors. De moment, la gent que ve cap aquí, home, en principi, que no s'ofeguin i que siguin acollits en lo possible. Això com a mínim. Després, dir, bueno, aviam, aquestes màfies que hi ha allà, com es persegueixen? La gent que ve aquí... Ve aquí perquè allà no viuen. Donem-li mitjans per viure. Posem això, empreses, per
això,
exemple.
Això és molt maco dir-ho, però tu tens un estat fallit que es diu Líbia, que allí no hi ha control.
No. Ja ho sé que és fàcil dir-ho. És fàcil dir-ho, això, però el tracte que s'ha de fer amb això engloba tot aquest tipus de polítiques, no?
Sí, aquí hi ha, però, un pecat original gros, diríem, no d'Europa, perquè en conjunt, sinó de països com Holanda, com Bèlgica, com França, com Alemanya, com Gran Bretanya, que han tingut imperis que han deixat els ossos en aquells països, i ara han d'emigrar perquè, pobres, no tenen ni per menjar ni res, i ho han deixat allí, doncs, tot fet un destraler amb unes guerres i amb unes que es mengen els uns als altres. Vull dir, a veure, la responsabilitat d'Europa és molt gran. I, per tant, doncs, vull dir, no diem, oh, mira, aquest és l'Àfrica que vosaltres vau deixar
fa 50 anys. I l'Àfrica d'abans encara era pitjor. L'Àfrica d'abans encara era pitjor que quan...
No, jo no sé l'Àfrica d'abans.
No, i segur que hi ha aspectes de l'Àfrica actual que també depèn dels mateixos països africans.
Criticar el colonialisme, per mi, va ser un error. Va ser un error. És el que tenim ara.
Criticar el colonialisme, vol dir...
Si tu tens unes nacions més avançades, amb més poder econòmic i tal, per què no t'has de fer càrrec d'una terra, d'una gent que no tenen ni carreteres, pràcticament? Bé, és allà, fes carreteres, fes
infraestructures... Aquest és un tema molt llarg.
Molt llarg.
El que passa és que ells seran anat i ho han deixat allà, ha fet un...
Oh, perquè se'ls va dir que se'n tenien que anar.
I els hi han robat tot, eh?
Està derrubat, que han tingut molts anys per recuperar-se. Mira l'Alemanya, que va quedar destrossada, i com és ara?
Aquestes discussions, sempre cíviques, com intentem fer en aquesta tertúlia, sorgien també la setmana passada, perquè realment de vegades simplifiquem massa potser les coses, dient que hem deixat els africans, però també hi ha molts països que han pogut ensortir-se'n i no se n'han sortit, o
això
depèn d'ells mateixos.
Cert, també és cert. Però la guerra dels Boers allí queda, per això.
Sí, no, però tot això des de la defensa d'una ètica a l'hora de preocupar-nos per Àfrica. Això està claríssim. No podem deixar-los. Amb colonialisme o sense.
No hi ha solament un deure històric, sinó també, especialment, que és el que deia l'Oriol, especialment és un deure moral, que tenim tots els pobles. És a dir, que Espanya no va tenir un imperi, no? Però que tenim tots els pobles per...
I a més que és un deure moral o ètic, i per lo malament que ho hagi fet Europa, que ho hagin fet els europeus, si això, el que aporta un intent de solució no és Europa, qui ho farà?
No, ningú, eh?
Aquest és el problema.
Ningú.
Europa no compleix. Però si no fa Europa...
Clar.
Sí, però
Europa és molt a prop.
Qui ho farà?
El problema que té Europa el té Estats Units amb Mèxic. El té Xina amb el Vietnam. O sigui, no ens enganyem. Immigració en té tothom, eh?
Proximitats.
Tot país ric té gent que li entra per dalt, per baix, per tot arreu, i es deu controlar.
Bueno, els nord de Nord-Amèrica, sobre Sud-amèrica, també n'ha fet de molt grosses.
Això t'ho dic, que no és un problema d'Europa.
Una colonització brutal ha sigut allò.
Bé, avui hem dedicat la primera part de la tertúlia a aquests dos temes molt importants, tres, de fet, gairebé, el genocidi armeni, la qüestió dels immigrants africans i algunes altres qüestions que han sortit. Deixin-me recordar un fet històric que es va produir ahir, que és la canonització de totes les víctimes d'aquest primer genocidi del segle XX en el context de l'Església Apostòlica Armènia, que és la més antiga del món, una canonització d'autèntics màrtirs d'aquesta església antiga que també vol mirar cap al futur, l'església armènia, que recordem que encara que porti el nom del país, doncs és una església catòlica de rito oriental, no? Per tant, fidel al papa. Si fos ortodoxa també reconeixeríem, evidentment, el martiri des d'un altre punt de vista, però a més són catòlics.
Sí, no és un problema tan religiós quan és un problema essencialment...
Certament, d'extermini d'un poble.
D'extermini d'un poble.
Sí. Sí. Jo crec que els cristians van començar a dir ser cristians allà mateix, a Armènia,
sí, efectivament.
Segle III. I, a més, una petita dada d'Armènia, que és un poble que sempre m'ha agradat anar-hi, no hi he anat mai, però tinc moltes ganes. Així és com aquí, quan venen els turistes, s'emporten una figura de la Sagrada Família, en petit... Allà el més típic és emportar-te una arca de Noé, petita.
Sí. Anem als orígens, eh?
A l'antic perquè, segons ell, el Monte Ararat està allà a l'arca, no? O sigui, bé, que és molt...
Avui compartim la tertúlia d'actualitat amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri, amb els periodistes Oriol Domingo i Salvador Aragonès. Si els sembla, canviem radicalment de qüestió, perquè m'agradaria que ens referíssim en el nostre temps d'anàlisi a aquesta rebaixa de l'Audiència Nacional en la fiança de responsabilitat civil pel cas Bankia de 800 milions a 34 milions... I això, doncs, afectaria Rodrigo Rato, que ha estat, com vostès saben, i els oients també, nom propi de l'actualitat aquests dies. Sempre des del respecte a la presumpció d'innocència, naturalment, i,
sí. Però, bueno, anem a veure,
i a la justícia.
Aquesta rebaixa no beneficia Rato. Qui beneficia essencialment és a Bankia.
Uh-huh. O sigui, el Rato també.
També va gestionar Bankia.
Essencialment. O sigui, la part grossa, diria, d'aquests 800 milions l'havia de pagar Bankia. Uh-huh. Que en aquests moments, doncs...
Injectada en diners públics.
Avui ha sortit a borsa, vull dir que, per tant, anem a veure. Llavors, doncs, què passa? No sé si és política, no és política, però vull dir, a mi aquestes coses que un dia diguin una cosa i l'altre diguin una altra, escolti'm, senyors jutges, posin-se alguna vegada d'acord, no? Perquè és que, si no, no acabarem mai aquí. Vull dir, la gent està molt desorientada amb aquestes coses i més falta a vostès que ho desorientin més, no?
Deia, és que és... el que surt beneficiat és Bankia...
O el que més beneficiat surt.
També el Rato, perquè si en lloc de pagar, no sé, ell personalment, 30 o 40 milions, n'ha de pagar-ne 3 o 4...
És fiança, és fiança, això. O sigui, per
qui
tant...
surt perjudicat, llavors?
Eh?
Qui surt perjudicat?
Home, perjudicat...
Surt perjudicat la credibilitat amb el sistema.
Uh-huh. Això sí.
No, jo no crec que això sigui així. Jo, el sistema...
jo crec que la justícia, sistema... la justícia és la que surt. La justícia és la que surt.
A un ministre, a una persona que jo el feia quasi president del govern, perquè quan estava fent... Sí. Em semblava
fa
que
només,
era...
poc més de 10 anys...
Sí, estigui ara amb aquest procés, a mi és una cosa que em parla a favor de la justícia.
Sí,
realment,
sí.
Ja la justícia arriba a tot, inclús als més poderosos, no? Per tant, jo crec que hem d'estar orgullosos del sistema que tenim, que té molts fallos. I que a vegades va molt mal.
Això és veritat.
Però,
veritat.
Escolta, que tenim gent de la...
Potser orgullosos és un terme més discutible, però
gent de la família poder...
hi ha coses bones.
Gent de la família real que està en procés. Gent que van ser ministres i molt importants del país i tal. Andalusia també, gent que va manar molt. Que... Escolta, vol
aquesta
dir que
és una
coses...
de les diferències entre dictadura i democràcia. En dictadura hi ha corrupció, el sistema és corrupte per definició, i s'amaga. En democràcia hi ha corrupció, però home, de tant en tant hi ha algú que la...
Bueno, la paga.
Això va fora.
Està passant ara. Fa 10 anys no passava tant.
El que passa és això que deies tu, no? Home, passar de 800 a 34...
Dius... És que a mi, de tants milions...
Sí, que et mereix això.
Sí, però...
S'ha d'explicar molt bé, perquè és la gent no entén, aquí, no? Això.
Clar,
no s'entén.
Eh? Com que la majoria dels ciutadans no arribem ni a 34 ni a 800, per tant...
Sí. No, és que ni a un.
Exacte. Milions d'euros són, per cert.
Si el senyor Rato realment té tota la responsabilitat. Tinc els meus dubtes. Sincerament. A veure, que és un senyor, ja dic que m'ha decebut molt, perquè jo, de la mateixa forma que el Pujol li va passar tot això, i ha decebut a molta gent, doncs a mi el Rato el considerava una persona sèria i tal. Bueno, doncs ara es veu que bueno, doncs hem d'esperar a veure com surt tot això, no? Però quan ell realment va treure Bankia a bolsa, Algú li va dir que aquell era un bon banc i que allò funcionava? Quina auditoria? Qui hi havia darrere? Qui, la Comissió Nacional del Mercat de Valors? O sigui, algú, ell no va ser el que s'ho va inventar. Suposo que ho va fer sobre uns números que li van presentar.
Això no ho fa una persona sola. Això
pues llavors, qui va ser el senyor que li va dir no, oiga, este banco va...
Aquí hi ha responsabilitats de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, perquè el deixar sortir una empresa a borsa té que tenir les auditories molt ben fetes perquè no hi hagi un engany en els accionistes.
El Banc d'Espanya també es diu
el Banc
que si no controlava prou
llavors,
bé.
Si ella és el cap de turc, ell, que estava dalt, li va afirmar que sí, perquè va tindre els informes aquests...
No és cap de turc.
Ell, no, segurament que no ho és. Però vull dir, darrere d'ell hi ha més gent, escolti.
Sí.
No? L'auditor, no sé...
Mira, el cobrador del Banc d'Espanya, llavors, em sembla que era el Fernández Ordóñez. No?
Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
El temps de Zapatero.
Sí, i aquí, doncs, vull dir, no, aquest va de Rositas, no?, i tants altres, no? Però tots aquests són els que haurien de també de tenir la responsabilitat. No hi ha política, sinó també una responsabilitat penal, si és que no van fer bé els seus deures. El Banc d'Espanya té obligació d'auditar els bancs d'una manera... Clar, que el Fernández Ordóñez va deixar caure totes les caixes, dient que estaven molt bé i que tal, i que les caixes estaven... que caien totes, no? Totes les d'Espanya.
Si anem més enrere, ja anirem a la llei de caixes... La que va fer el senyor Zapatero, que va ser l'inici de la quiebra total del sistema.
Exacte. Allò va ser l'inici de la quiebra, perquè va posar polítics en lloc de gestors. Però, vull dir, el Banc d'Espanya va tolerar que els polítics fessin dels calés el que volguessin i tal, i que vinga a donar hipoteques i vinga tal. I el pobre ciutadà aquí va quedar enxampat d'una manera tremenda, perquè si li deia, no, compri, vostè compri, i tal, clar, és que anaven tots...
I tu te'n fies de la persona que gestiona els teus diners, perquè tu no ets un economista, que no saps com va, si el senyor de Bankia diu que va molt bé, que està cotitzant, i ostres, i veus oficines per tot arreu, dius, escolta, doncs potser sí que aquest és un bon banc, doncs posem els diners aquí, comprem preferents d'aquest banc, clar. Si realment la intenció era enganyar la gent, llavors això és...
Potser els ciutadans ara tenen més interès que fa pocs mesos o pocs anys a saber si realment Rodrigo de Rato va fer coses malament, doncs que se sàpiga i que es jutgi si és que van ser mal fetes.
Però no va ser l'únic, jo estic d'acord amb el Joan Carles, que no va ser l'únic, O sigui, que no és l'únic, aquí haurien de pagar més gent, no?
Bé,
perquè és així,
el que és cert és que el Rato ha de conèixer molta cosa del que ha passat.
Això ha tingut càrrecs importants.
Això va a favor seu, perquè segons el que li passi, si comença a xerrar, tampoc ha d'interessar això. Ell segur que coneix coses de l'entorn aquest polític-econòmic de la gent que ha estat el seu...
Però hem arribat a un punt que si xerra tampoc passa res.
No, però...
I no...
No és com el tresorer del PP, diríem, perquè aquest home, aquest ja té més entitat al Rato, no? I segur que coneix moltes coses que s'han fet i no s'han fet i qui les ha fetes, no?
8 anys de vicepresident econòmic...
És a dir, té molta gestió... informació guardada.
I,
no?
I després...
I director gerent del Fons Monetari Internacional.
Director gerent de l'FMI, efectivament.
Ell és víctima d'un sistema kafkià que s'ha creat, que és Hisenda, que és un sistema automàtic... Que,
autònom.
Autònom i automàtic, que quan tu fas una sèrie de coses fora de lo normal, salten les llums. I això que ens pot passar a nosaltres, perquè jo sé, un dia no has presentat no sé què, no has presentat, escolti, que et treus la carta, doncs clar, ell, al fer diverses coses, li han saltat totes les llums.
Sí. Bé, senyors, ens queden escassament 5 minuts. M'agradaria, ni que sigui, comentar breument 2 temes. Un és el que ha estat l'aclariment d'avui del president Artur Mas sobre els suposats dubtes de la data electoral. Ell ha estat molt contundent, preguntat pels periodistes en un acte on ha participat avui, la inauguració del 3er Fòrum Europeu de la Diversitat a Barcelona. Bé, ha arribat a dir, no em pregunteu coses que són una evidència, hi haurà eleccions, ha dit.
Bueno, ho havia de dir. Però...
És la carta que
juga. El que passa que ningú treu que li va posar una targeta groga a l'Esquerra Republicana. A veure.
Això dimecres i ahir dijous fins i tot insinuant...
D'aquí el 27 de setembre, d'aquí el mes de juliol hem d'aprovar una sèrie de coses. I si vosaltres no les voleu aprovar amb mi, Pues llavors és que no hi haurà eleccions.
Sí, sí.
És que... Sí,
el que passa
és que...
que
li va dir, perquè, clar,
les minories que ha tingut al Parlament Convergència i Unió no han estat sobre els temes nuclears dels acords, pel que sembla. Això és el que defensa Esquerra Republicana.
És el que s'està negociant en aquests moments, no? O sigui, aquests 2-3 mesos que queden de legislatura s'han d'aprovar una sèrie de coses que si Esquerra Republicana les vol fer a la seva manera sense comptar amb Convergència, doncs jo crec molt bé que el Mas li ensenyi targeta groga. No?
Això, malgrat totes les diferències, és el que passa en el Parlament andalús, també, no? La presidenta, si no arriba a algun acord o amb Podemos o
Ciutadans... O amb Ciutadans.
És per dir, escolta'm... És que
o amb abstenció del PP. L'abstenció del PP també podria ser.
Hem de tornar a fer les eleccions.
Si no hi ha investidura, hi haurà eleccions.
Vosaltres creieu que a Catalunya les eleccions canviaran molt el panorama polític de Parlament?
Aquesta és la pregunta del milió, eh?
Bueno. Si jo, sincerament, crec que no.
No ho sé.
Vostè creu que no?
Jo no ho sé.
El programa del Parlament o la política que vindrà després?
El programa del Parlament.
Sí?
Amb Podemos, si treu molts diputats Podemos, canviaran coses, això segur.
No, els traurà...
Jo espero arribar més a prop del 27 i llavors del 17 de setembre, si és que se celebren eleccions. Jo sempre ho he posat en dubte, però bueno. Per què? Perquè com que no estan convocades, qualsevol cosa pot passar.
Estan acordades, però no convocades. Sí,
és
sí.
Que aquí cal veure el cicle electoral que hi ha. Hi ha les municipals,
s'haurà de veure les municipals.
Hi ha les de setembre, hi ha les espanyoles que potser s'avancen o no s'avancen.
No,
però s'avancen o no s'avancen abans d'un any s'han de fer, no?
Sí, bueno, com a molt tard, al gener.
O al gener. Pot retrasar.
Abans d'un any, segur. Sí, ara ja sí.
Són aquests 9 mesos els que configuraran. Per tant, a partir d'aquí canviaran les coses. Bueno,
ja es veurà d'aquí.
Qui governarà Espanya?
No? Jo, de totes maneres, un incís, i ara potser al marge de tot això, que avui s'ha reunit l'Eurogrupo, que és aquests països que tenen la moneda de l'euro, i els hi ha donat una canya a Grècia increïble.
Sí, sí.
I per quedar satisfets diuen que Espanya necessita més reformes. Llavors, jo ja
l'han felicitat.
No res, llavors, perquè...
A Espanya l'han felicitat. Sí,
però després diu...
No, l'han felicitat.
Acabat de fer encara les reformes que havien de fer... O sigui, a mi em sembla ja tot això, dius, home, escolta'm, els grecs...
Si Espanya ha de fer reformes, Grècia, no diguem, no?
Sí, llavors, dius, si és el país d'Europa que més creix en aquests moments, doncs vull dir, home, anem a veure, han de fer més reformes. I França no n'ha de fer més, Itàlia no n'ha de fer més. En fi, no sé, m'ha semblat tot una mica despropòsit.
Qui serà el responsable de fer aquestes reformes? El Podemos serà...
No, però... Bé, exacte.
Això, ja sabem que governarà.
O sigui, que la cosa està tota...
Està molt incerta, està animada,
tota,
això sí.
Bull tot aquí.
Bull, sí, sí.
I després que tens Grècia, que no fa reformes i s'aguanta, no? I han dit que no sortirà
Grècia,
mai a l'euro.
Grècia no presentarà cap plan, eh? Jo sempre ho he dit, i aquesta tertúlia...
Però tant
per escrit i
no
per
sortirà.
Tot. No sortirà de l'euro, vull dir, farà una xapussa final, perquè al final els grecs només entenen xapusseria d'aquest tipus, no? És la manera de fer de Grècia. A veure, això no els canviarà ningú.
Una última qüestió per acabar. Dilluns es fan els funerals per les víctimes de l'avió de Germanwings a les 6 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família. Hi ha hagut...
És la Mare de Déu de Montserrat, dilluns.
Efectivament, festa de la Mare de Déu de Montserrat. Nosaltres transmetrem la missa conventual a les 11 i, segons les previsions, també la de les 6 de la tarda. Però, en tot cas, s'han fet molts comentaris. Sempre quan hi ha aquests funerals d'estat, el cardenal arcabisbe de Barcelona ens va dir clarament ahir, dia de Sant Jordi, que la voluntat de l'arcabisbat és que s'integrin totes les religions en aquest homenatge a les víctimes. Però a vegades surten coses... Ens queda molt poc temps, però si volen dir dues paraules...
Home, jo, amb respecte amb el cardenal, penso que la cerimònia que es va fer a Colònia, i es va fer...
Sí, que va ser ecumènica, interreligiosa.
Ecumènica, jo aniria per aquí, diríem, no?
La legislació espanyola preveu funerals d'estat catòlic.